estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes a la 92.2 de la freqüència modulada amb Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia, siguen tots i totes benvinguts així a Protagonistes Vila-real a 92.2 de la freqüència modulada. Són les 12:02, 7 d'abril, dimecres. I bé, sí, és dimecres, m'estan dient que sí, és dimecres. I la notícia d'avui és que el president del govern, Pedro Sánchez, va compareixer ahir per anunciar que el fi de l'estat d'alarma es produirà el pròxim 9 de maig. Així mateix, la Generalitat contempla relaxar les mesures abans de lo previst. Totes aquestes notícies, bé, pues, coincideixen en la celebració del Dia Mundial de la Salut, que és avui, 7 d'abril, però pareix que no aproven en aquesta assignatura. Des de fa un any no es tracta amb regularitat als pacients crònics i la llista d'espera per a ser intervingut quirúrgicament ha augmentat entre un 15 i 20% a la Comunitat Valenciana. A més, tenim la medalla d'or amb l'hospital que més dies es té que esperar-ho per ser operat a Castelló. Uns 239 dies tenen que passar per ser operat en l'Hospital de Vinaròs. De tot això, parlarem amb el portaveu de Sanitat del CESIF, Vicente Navarro, després del temps de notícies. Bé, tindríem que veure per una camereta, val? Perquè de normal no portem jaqueta ni res, no? Però avui tant el meu company Víctor Rubio com jo portem l'anorac. Veritat, Víctor? Bon dia.
Sí, avui fa molt de fred.
Sí, clar, però tot això, la culpa ho té el temps, eh? Perquè, clar, venim d'un temps bastant pascuero, no? Tot assolejat, jo vas vindre ja ahir. Ahir quasi agafe la jaqueta vaquera, no te dic res, no?
No, jo vaig vindre amb manega curta.
Tu vas vindre, però tu has vingut molts dies amb manega curta, inclús a l'hivern, val?
Sí,
o sigui,
sí.
Quan més fred feia, inclús això, val? Però ahir la nostra amiga Txelo, la nostra companya, no, que és molt sàvia, ella em va dir: Maria, demà farà fred. I jo ha decidit seguir venint en primaveral, no? I s'està riguent de mi quasi tot el matí, no, Víctor? Tu portes d'ací un ratet, però ja m'ha dit algo, no?
Sí, sí, ja s'està notant, ja.
Ja s'està notant. Bé, què te pareix que finalment el 9 de maig ja ens llevaran aquest estat d'alarma si tot va bé,
també,
no?
També ho parlàvem ara fora, que a veure com és el pas del 9 de maig, estarem totes les restriccions i el dia 10 se suposa que no hi hagi ninguna.
Sí, veurem què és el que passa. Tu estàs content?
Perquè cago el meu aniversari després del 9 de maig.
Clar, i malgrat jo estic ofesa, no? Perquè el meu encara caurà en estat d'alarma. Perquè vam conèixer ahir, no? Vam descobrir que celebrem el aniversari en 10 dies de diferència, perquè jo sóc de l'1 de maig i ell de l'11 de maig. No, i sinó que jo ho celebraré tancadet a casa i ell podrà eixir. Espero que no tant, eh? Tampoc te vingues...
Els amics.
Això quan tornes, Susana, li ho contarem, eh? Perquè jo sé que s'alegrarà. Per això mos entenem tant, Víctor, tu i jo.
Sí, segurament.
Segurament, no? Conta'm. Perquè jo el que no sóc entesa en els esports, però tu m'informes de tot i després ho puc xerrar amb tots.
Saps qui canta el dissabte l'himne, no?
Jo no.
Bebe Rexha. ¿Te sona?
No, ho sent.
Té una cançó en J Balvin que es diu Say My Name. És una cantant
americana
prou ficada en les qüestions de LGTB. I això, bueno, no és l'himne oficial, sinó és este Oh Beautiful, que ja saps tu que...
Sí, és una cover, és una cover.
Trauen tots els monuments històrics d'Amèrica. I això me fa... No, la millor és que un amic meu me fa... Home, esta cantant és prou animosa. I li faig jo, ja, però és un himne al final. Pots fer una versió un poquet més marxoseta, però té que ser una cosa prou solemne.
Que inclús si ho cantara Beyoncé, no vos imagineu que hi seria fent Single Ladies. No es balla mentre es canta l'himne.
No, mira, després ahir en Champions el Madrid va guanyar 3-1 al Liverpool, el City de Guardiola 2-1 al Dortmund. Avui tenim el Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain i el Porto Chelsea. Y en Sudamérica, que es un equipo que yo seguís pro, el Santos va a bañar U3 en la previa a San Lorenzo de Almagro. Dicen dir que noticia para los aficionados del fútbol, porque en San Mamés, en la Eurocopa, se permitirá entrar a 13.000 espectadores.
Uf, se n'aniran tots.
Claro, y a una persona que inmediatamente acaba de ficar en Twitter. A ver, si l'altre día...
No es podía.
La gent jove no es podía y vais a ir quasi tota al carrer a la previa de una final de Copa... En un partit d'una Eurocopa la que es pot armar.
Sí. Correcte. Perquè no... Quin dia has dit que és?
L'Eurocopa crec que comença l'11 de juny, per lo tant, jo crec... A veure, ojalà i m'equivoque, però... Que podem estar vacunant a la gent de 50 anys en juny?
No ho sé.
I tota la gent que hi seria al carrer de Bilbao, òbviament era la meva edat inferior.
Sí. Mira, justament ara que has xerrat tu del protocol de vacunació, no? Que quina gent estarà... A més de tindre al portaveu de Sanitat del CSIC, Vicente Navarro, després de que tu i jo acabem de xerrar, també tindrem a la Secretaria Autonòmica Isaura Navarro, de la Conselleria de Sanitat, que li he preguntat per aquest tema, no? per aquest protocol. Després de Vicente vindrà Isaura i mos ho contarà, no? A veure què ens conta d'aquest protocol i quan podrem ser vacunats tots, a veure si tenim resposta.
Després, en la NBA, van tornar a guanyar els Warriors després de quant de temps.
Portes una... portes mala ratxa?
Veníem en mala dinàmica, sí.
Ah, val.
122 a 121 a Milwaukee, 41 punts de Stephen Curry. Seguim ahí el número 10, que és la posició de repesca de playoff. També en repesca de playoffs Chicago, que també està començant a tindre una bona ratxa, entre ja 90 a Indiana. I cinquè, ara mateix no tindria ni factor canxa en els playoffs, Lakers va guanyar 110 a 101 a Toronto. I demà comença el Masters d'Augusta, el de la xaqueta verda.
El de la xaqueta. M'agrada que m'expliques aixina les coses.
A les 4:18 comença Sergio García, a les 4:42 John Ram. Dixen dir que en Espanya se podrà seguir a partir de les 6:30 de la vesprada. Però
això és una bona hora.
Si algú fa el truco que igual faig jo de mirar la televisió britànica, a les 3 de la vesprada ja podrà veure el Masters d'Augusta.
Si algú fa el truco que tu fas, comprenc. Algo més que dir?
De moment ja està tot bé.
Dir que demà també juga el Villarreal, no?
Sí, a les 9, avui tenim molta faena.
Cadascú el que li toca, saps? Sí, cada un el que decidís. I no, i tu encara després veus el bàsquet, també m'has dit que seguisses el Santos, que també el segueixes.
De futbol, però això és de futbol.
Sí, però dona igual, és que tu t'empapes de tot, Víctor. No sé com tens temps de veure-ho tot, però bé. Anem ja a començar amb el temps de notícies, val? Xerrar primer doncs, de les xifres, no? En la Comunitat Valenciana s'han notificat 43 casos nous de coronavirus i dir que a la província de Castelló no s'ha registrat cap cas, o sigui que és per celebrar. A més, els hospitals valencians tenen actualment 406 persones ingressades, 28 a la província, amb 8 pacients en l'UCI. S'han registrat 5 defuncions per coronavirus i cap d'elles a la província, que des de que jo vaig dir les xifres ha passat temps, des del dimecres passat, o sigui que bé aquesta dada, no? I s'han registrat 8 nous brots des de l'última actualització. En tema de vacunació, pues el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que se rebrà 2 milions de dosis de la vacuna Janssen entre abril i setembre, perquè com se veu que no tenim suficients vacunes per administrar a tothom, doncs el nostre president ha decidit donar un pas endavant i ser ell mateix qui compre i aquestes vacunes perquè puguen arribar, i veurem si aquesta xifra del 70% que s'han proposat per a que estiguem tots vacunats a l'agost, bé, 70%, no tots, òbviament, tan sols seran el 70%, doncs es puga complir, no, Víctor?
Sí, d'aquí dir que, clar, és el 70%, perquè tots els menors de, no sé si són 18 o 16 anys, no se poden vacunar encara.
No se poden vacunar. O sigui, veurem si tu i jo podrem estar vacunats a l'agost. Tu tens esperança?
Ojalá, però...
Ojalá,
jo li diria avui al meu germà que això que ara no sé quina comunitat autònoma està una altra vegada adoptant d'AstraZeneca...
Que això és molt, molt roí, molt
roí. Que si digueren ara mateixa el que venga se vacuna, jo crec que aniria el primer.
Sí, clar, és que al fi i al cap el que es té que fer és una mostra de que sí que hi ha gent que confia en aquesta vacuna, perquè si tu ho emboliques crees desconfiança, no? I al final la premsa roïna el que fa és ficar en dubte el seu funcionament i això és contraproduent al fin i al cap, no, Víctor?
Jo crec que no serveix de res dir que no se tinguin que ficar aquesta vacuna.
Bé, i Víctor, anem a xerrar ja de Vila-real, perquè avui porta a cua. Vull informar a tothom de que la regidoria de Seguretat Ciutadana, que és dirigida per Sílvia Gómez, va presentar ahir l'esborrany de la modificació de l'ordenança de trànsit, circulació i seguretat viària de l'Ajuntament de Vila-real amb l'objectiu de regular l'ús de vehicles de mobilitat personal en la via pública. Bé, vehicles de mobilitat personal. Què és això? Els patinets elèctrics, val? Directament. Perquè sabem moltíssim que vas pel carrer i els veus anar d'un lloc a un altre sense consciència i estem demanant des de fa molt de temps que es reguli aquesta situació. Doncs bé, el nostre ajuntament ha sigut un dels primers en donar-hi ese pas de dir i donar directrius per a que aquestes persones que fan ús d'este vehicle que sàpiguen el que hi ha que fer. Aixina que si vosaltres ho teniu, si teniu planejat regalar-ho, el que siga, esteu atents. El primer és que els departaments de policia i mobilitat han elaborat aquest esborrany en el qual s'especifica, entre altres qüestions, que els vehicles són vehicles d'una o més rodes dotats d'una única plaça i propulsats per motors elèctrics que poden aconseguir una velocitat màxima d'entre 6 i 25 km per hora. Després, l'esborrany de la nova normativa municipal estableix a més que l'edat mínima per a conduir aquests vehicles per la via pública serà de 15 anys, o sigui que menors d'aquesta edat no es podrà conduir. Després, Gómez remarca que aquests vehicles només podran estar ocupats per una persona i serà obligatori l'ús de casc homologat, perquè ja sabem que bé, si tens una mala caiguda es poden produir coses que no ens agrada i després també veiem molta gent que van dos persones com si d'un ciclomotor es tractara i no té aquesta funcionalitat, no? L'assegurança de responsabilitat civil no serà obligatori, però sí recomanable, o sigui, que podem atraure'ns un segur per a aquests vehicles perquè també ocasionen accidents contra altres conductors. A més, per a circular per la via pública, els vehicles hauran de comptar amb un certificat de circulació per a garantir que són vehicles homologats i que compleixen els requisits tècnics. Respecte a les zones per les quals podran circular aquests vehicles, la normativa elaborada pels departaments de policia i mobilitat estableix la prohibició de circular per voreres o zones per als vianants. Tampoc podran transitar per plataformes o zones reservades exclusivament també per a vianants. Sí que podran circular per vies ciclistes, carrils bicis marcats per les voreres o ciclocalles. Es permet la seva circulació per la calçada de les vies urbanes, sempre per la zona central del carril. Quant a l'aparcament, estarà prohibit estacionar-los lligats a arbres o mobiliari urbà i tampoc es podran aparcar en zones reservades per a persones amb mobilitat reduïda. I es podran estacionar en voreres, però en cap cas en la línia de façana obstaculitzant el pas. Què et pareix, Víctor, totes aquestes...
Bueno, n'hi havia que regular-ho, no?
Sí, sí, perquè la veritat és que moltes vegades veiem imprudències, no? En aquests patinets i ja han sigut molts els accidents que s'han produït i era hora, no? Veurem si podem xerrar, si no avui, demà, amb la regidora de Seguretat Ciutadana, Sílvia Gómez, per a que ens comente més sobre la redacció d'aquest esborrany i jo el que em pregunte que si en algun cas Víctor ens saltem alguna d'aquestes restriccions, si ens podrien arribar a multar, no? Veurem i xerrarem amb ella i que mos ho conte, no? Si te pareix bé.
Sí, sí.
I bé, Víctor, fins així, no? Te'n vas tu amb el teu anorac. És que, clar, el portem perquè així ho tenim tot obert i fa molt de fred i està ennuvolat, però no era primavera, no era Pasqua. En Setmana Santa duem alpargates, abatilles, ja... este temps no té cap ni peus, tio.
Jo crec que escoltant les campanes la gent s'ha prou de compte que estem en tot obert.
Clar, és que sí, sí, és molt ressenyable de marcar que moltes de les nostres entrevistes escoltaran l'hora i les campanes, perquè és que la tenim així al costat i pareix que siga un company més, no?, quan toca, però bé. Víctor, ja deixe i ja me'n vaig amb els primers dels convidats que m'està tocant la porta i que jo espere que molta gent a l'altre costat de la ràdio es quede perquè és molt, molt interessant el que ens va a contar.
Estàs a la 92.2 FM.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Tienes un proyecto y quieres llevarlo a cabo? ¿Necesitas un lugar para desarrollar tu actividad? En Efecte Vila-real te ofrecemos todos los servicios que necesitas como empresario para que te preocupes únicamente por tu actividad. Despachos con todo incluido, sala de reuniones, oficina virtual. Infórmate en www.efectevr.com. Dedícate a tu negocio, el resto es cosa nuestra.
¿El teu fill o filla pren la comunió aquest any? Caixa Rural Vila-real llança la campanya Llista de Comunions 2021. Informa't dels avantatges i regals en la teua oficina habitual. Campanya vàlida fins el 15 de maig de 2021.
Onda Late Cultura. Estrena temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Lolita Flores, Cayetana Guillén Cuervo, Fernando Cayo, Antonia San Juan y el mejor humor con los cómicos Luis Piedraíta, Pablo Ibarburu, Valeria Ross y Santi Rodríguez. Reserva ya tus entradas en www.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento Onda.
Agricultor. El mejor precio cuando más lo necesitas. La mochila eléctrica para pulverizar que no se mojará. Ni una gota de agua le quedará. Agricultor, recuerda, sin esfuerzo ni sudor. El manchar se va a acabar. Nueva mochila eléctrica. Información 964-32-2041. En Agromaestrat Borriol.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza hasta las 18 horas. Para llevar, McDelivery y McAuto hasta las 22 horas. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal, Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
¿Quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa por camelo si me miras. Razón y piel, mezcla, agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga?
Seguimos con nuestra celebración del Día Mundial de la Salud y, cómo no, hoy queríamos tener una mención especial pues a los enfermeros, a los sanitarios que están al pie del cañón, ¿no? En esto que estamos viviendo. Y por eso tenemos al portavoz de Sanidad del CESIF en Castellón, que es Vicente Navarro. Buenos días, Vicente.
Hola, buenos días a vosotros y a todos vuestros oyentes.
Imagino que los sanitarios agotados, ¿no? Agotados después de una tercera ola y viéndole las orejas a la cuarta, ¿no? Agotamiento,
sí, sí,
¿no?
Sí, están agotados física y psíquicamente, están agotados todos los sanitarios porque llevamos un año y pico con el tema del COVID, están soportando unas cargas de trabajo importantísimas y luego además se sienten, gran parte de ellos se sienten como abandonados y como maltratados por la propia administración. Fíjate, por ejemplo, la situación que se produce con los acúmulos de tarea de COVID, es decir, personal que ha sido contratado, médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, que han sido contratados específicamente para ver COVID y han estado luchando contra el COVID en primera línea, al principio sin un tipo de protección, sin prácticamente mascarillas, sin EPIs, tenían que coger bolsas de Mercadona y el contrato de ellos lo han ido prolongando y ahora acaban todos el 30 de mayo. 30 de mayo del 21, dentro de un mes y pico acaban. Y no les saben decir si les van a prorrogar el contrato o no les van a prorrogar el contrato, o si les van a dar contratos cuando acaben y se vayan al paro para plan de vacaciones, los van a llamar o no. Se sienten pues como utilizados. Ahora concretamente me han contratado en el peor de los momentos, he estado arriesgando mi vida y mi salud sin medios de protección y ahora resulta que como un pañuelo usado, pues me van a tirar. No me quieren decir a partir del 30 de mayo qué va a pasar conmigo, pero todo apunta a que nos vamos a ir a la calle. Claro, pues están lógicamente enfadados. Enfadados, sobre todo descorazonados, y se sienten pues desatendidos por la administración a la que están sirviendo, arriesgándose en su vida y su seguridad. Luego, aparte de eso, pues se ha demostrado que la Consejería de Sanidad ha sido un caos en cuanto a la organización. Tenemos un sistema, la Consejería ha optado por un sistema de teleasistencia, donde los primeros que están disconformes con ese sistema son los profesionales, porque los propios médicos te dicen, si es que yo por teléfono, ¿cómo voy a diagnosticar? Si yo no puedo auscultar a un paciente telefónicamente ni tomar una atención, y muchas veces el ver al paciente, tener enfrente de ti al paciente, te dice muchísimo, solamente su cara, su expresión, te dice muchísimo de cómo está de salud. Y claro, eso, esa relación médico-paciente, la Consellería se la ha cargado y todavía no ha reanudado como debería la situación de asistencia directa al paciente. Claro, ¿eso qué consecuencia tiene? Eso tiene una consecuencia en primaria importantísima, que es la falta de seguimiento del crónico. Si tienes pacientes crónicos, el hipertenso, el diabético, el cardiópata, el paciente oncológico que lo tienes en su casa, no lo sigues, ya no lo sigues. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema de teleasistencia. Al crónico lo que se le hace es renovarle sus medicaciones. Se pone, pues, te renuevo la medicación para un año, porque antes se podía renovar cada 3 o cada 6. Lo cambiaron para que se pudiera renovar cada un año. Pero claro, cuando tú renovas una medicación, antes de toda esta teleasistencia habías visto al paciente, le habías hecho una analítica, veías si había que ajustar la medicación, aumentarla, quitarla. Ahora no, ahora es automático, con lo cual tú no sabes cómo está ese paciente. Y muchas veces cuando luego te acude a la consulta, pues la verdad es que está fatal. Está fatal porque se tenía que haber hecho algo hace meses. Y esto es organización de la consellería.
O sea, estamos hablando, Vicente, de unos profesionales agotados física, psicológicamente, con falta de personal, que además, antes usted y yo estábamos hablando pues de los estudiantes del MIR, ¿no? Los estudiantes que a lo mejor irían a liberarles carga y liberarles presión, ¿no? De normal se hacía este examen en enero, a finales de enero, y este año pues ha tenido que hacer a finales de marzo. El año pasado ya tuvieron que elegir su plaza en septiembre, y este año parece que van en el mismo camino y todo esto. Y usted me decía que oposiciones sin salir, ¿no? También.
Sí, sí, las oposiciones. La Consellería sacó concretamente un reglamento de selección donde dijo esto garantiza que se va, y el reglamento de selección hay un artículo que lo sacó en 17 en el 1 de diciembre de 2017, y ese reglamento de selección garantizaba, y la Consellería y la Generalidad se encargaron de decirlo por todos sitios, que las oposiciones no se eternizarían, que desde que sale una oferta pública de empleo hasta que se ejecute, es decir, se saca lo que es la convocatoria de oposición, no podían pasar bajo ningún concepto más de 3 años. Si pone el límite en 3 años, pues mira, la primera en la frente. La OPE de 2017, que se publicó en diciembre de 2017, tenían que haber sido todas las convocatorias antes de diciembre de 2020. Bien, pues ahora se está anunciando que enfermería saldrá en septiembre del 21. Medicina salió en febrero de este 21, o sea, lleva retrasos, celadores que saldrán en octubre, lo que es la convocatoria. Luego échale 2 años o 2 años y pico o 3 años hasta que se hacen los exámenes, adjudican las plazas y todo eso. Con lo cual, no sé para qué sacan un reglamento de selección si son incapaces de cumplir algo no tan fácil de cumplir como es publicar en el Diario Oficial de Agenda Valenciana una oferta, una convocatoria. Es que, vamos, es que son totalmente inútiles. Si hablamos de compromisos incumplidos, pues también tenemos el tema de los vehículos todoterreno. En febrero del 19 se comprometió ante los sindicatos la Consellería y presentó un borrador de un concurso público que iba a sacar para dotar de vehículos todoterreno a las zonas rurales. Concretamente en la provincia de Castellón son 11 pueblos: Forcal, Morella, San Mateo, Pola de Benifasalvo, Cáceres, Montanejo, Sanzaneta, Lucena del Cid, Villafranca, Villahermosa y Vistabella. Esos vehículos tenían que estar a finales del 19. Estamos a mediados del 21. Esos vehículos no se sabe nada, no dicen absolutamente nada. ¿Y qué sucede? Pues esos vehículos son fundamentales, sobre todo en los inviernos. Ha tenido este año, como todos los años, tiene que ir la Guardia Civil, tiene que ir los bomberos para llevar al médico a visitar a pacientes que han quedado en zonas donde ha nevado y donde con los vehículos suyos, los vehículos que tienen los sanitarios, que son los suyos, de su propiedad, que son coches, turismo, normales y corrientes, no pueden acceder. Bien, pues eso es un compromiso ante todos los sindicatos con un concurso público que iban a sacar, no se sabe absolutamente nada. Y todo exactamente. Luego, además, una de las cosas más graves, entendemos, concretamente de la pandemia, es el retraso en las pruebas diagnósticas. Es decir, las pruebas diagnósticas llevan unos retrasos espeluznantes. Ni siquiera la Consejería saca la lista de espera de pruebas diagnósticas y visita por especialistas. Imagínense ustedes una colonoscopia. Te tienen que hacer una colonoscopia porque tienes a lo mejor sangre oculta en heces. Y resulta que la colonoscopia, que antes era una cosa rápida, cuando era un tema así importante, pues ahora a lo mejor te tardan meses en hacer la colonoscopia. Y luego ahí te encuentran que tienes un cáncer de colon. Y claro, te lo detectan ¿cuánto? Meses después de lo que antiguamente estamos hablando hace un año, estamos hablando concretamente de antes del coronavirus. Con lo cual ya tienes ahí un cáncer que ha evolucionado y la Sociedad de oncología, ya eso lo he hecho ya varias veces, la Sociedad Nacional de Oncología, varias veces, que está perjudicando y está haciendo que los cánceres se detecten mucho más tarde de lo que corresponden, con lo cual realmente es un problema de salud y de vida para los propios pacientes.
Claro, es que además siempre nos han inculcado que lo mejor es el diagnóstico cuanto antes mejor, sobre todo en estos casos de cáncer, ¿no?, por ejemplo.
Sí. Y luego la lista de espera quirúrgica es espectacular.
Sí, justo le iba a preguntar por eso, porque me ha comentado que en un año la lista de espera ha subido entre un 15 y un 20% aquí en nuestra provincia de Castellón, y que tenemos el primer hospital con mayor lista de espera, que es el de Vinaroz.
Sí. En la Comunidad Valenciana, según datos oficiales de la Consellería, estos son datos oficiales de la Consellería, no son datos que tengamos los sindicatos, sino que lo publica la Consellería. En enero de 2020 habían 60.983 pacientes en lista de espera, es decir, poco antes de estallar el coronavirus. Febrero del 21, que es el último dato publicado por la Consellería, hay 70.369, es decir, de 60.000 a 70.000, 10.000 pacientes más en lista de espera. Pero es que esa lista de espera además es engañosa. ¿Por qué? Porque si un especialista, un trauma, no está viendo pacientes, no puede derivarlos a operar. Con lo cual, en el momento en que se ponga en marcha lo que son la actividad normal de las especialidades, la lista de espera esta se va a plantear en 80 o 90 mil pacientes. Y eso es así. Y luego, además, nosotros en Castellón tenemos la desgracia de tener los peores gestores. El Departamento de Salud de Vinaroz tiene el terrible honor de ser el primero en lista de espera de la Comunidad Valenciana. Mientras que la media de lista de espera de Comunidad Valenciana quirúrgica son 150 días, Vinaroz son 239. Pero es que el segundo también está aquí en la provincia, es el general, es el provincial de Castellón, 224. Pero es que tenemos, aparte de la medalla de oro y la medalla de plata, tenemos el cuarto. El cuarto clasificado es el Hospital General de Castellón con 185. Son los peores con diferencia. El único que está más o menos en números razonables es La Plana, que está en 134, que está un poquitín por debajo de la media de la Comunidad Valenciana. Es que, además de tener una lista de esperas terribles, es que en Castellón tenemos los peores gestores. Tenemos los peores gestores en muchas materias, entre ellas en la lista de espera. Y claro, y es una lista de espera que además no es real. Porque, como les decía, falta que se ponga en marcha toda la actividad especializada para que empiecen a derivar, a ver pacientes que hay que derivar a cirugía. Y entonces esta lista de espera se va a ir a las nubes.
No, Vicente, a eso también hay que sumarle que los propios usuarios están evitando ir a las consultas. Es decir, si es algo que no te corre prisa, pues como que lo vas atrasando también. Eso también está provocando eso, sí, que vaya menos gente al médico porque opina que eso es una tontería, y al final no es una tontería.
Sí, se está produciendo además una perversión, porque nosotros que tenemos, pues lógicamente como sindicato, pues contacto también con lo que es la sanidad privada, pues resulta que hay mucha gente que está acudiendo a la sanidad privada, mucha gente que está contratando un segundo seguro, es decir, todos tenemos el seguro que pagamos concretamente con nuestros impuestos, que es la seguridad social. Pero además de eso, hay mucha gente que está buscando seguros privados y se está yendo a hospitales privados a ser operados y ser tratados. Eso es una cuestión perversa. ¿Por qué? Porque ya rompemos el principio de igualdad. Ya, si tú tienes dinero y te puedes permitir el lujo de ir a la sanidad privada, pues tienes más probabilidades de recuperarte antes, de ser tratado y demás. Claro, eso atenta a un principio esencial, que es el principio de igualdad. Luego tenemos el tema del caos que se ha organizado con el tema de la vacunación del COVID.
Sí, justo ese es el tema que viene a continuación, ¿no? ¿Usted cree que el objetivo que se ha marcado el gobierno central de estar el 70% de la población vacunada en agosto podrá ser una realidad o es una utopía?
Es una utopía, vamos a ver. Si esto es muy sencillo, el gobierno central, como buenos publicistas que son, saben perfectamente que no pueden dar a la población mensajes negativos y, por tanto, aunque sean mentiras, tenemos que decir o tienen que decir que esto está aquí, que está solucionado. Yo no sé ya cuántas veces he oído concretamente al gobierno central, al ministro de Sanidad de turno y al presidente que hemos vencido al coronavirus, ya hemos superado, lo hemos oído siempre que acaba una ola antes de que empiece la siguiente, oímos el mensaje de turno. Yo me acuerdo concretamente cuando se decía que se iba a vacunar, que en abril estarían vacunados gran parte de la población. Luego oímos que la inmunidad de grupo que se consigue con el 70% de la vacunación se obtendría concretamente final de mayo, principio de junio. Ahora estamos oyendo que sea final de agosto, principio de septiembre, o en octubre, o vamos a ver. ¿Cuál es la realidad? La realidad es muy sencilla. Es decir, ¿por qué no se vacuna? Porque no hay vacunas. Así de sencillo. Y además la comunidad valenciana es la peor en ese aspecto porque la comunidad valenciana está siendo discriminada por el Estado central. Si a nosotros nos dieran, estos son datos del propio Ministerio 26 de marzo del 21, que son los últimos que ha publicado, si a nosotros nos dieran las vacunas que nos corresponde en función de la población que tenemos, si nos trataran como al resto de España, nosotros tendríamos nos hubieran dado 114.353 vacunas más de las que realmente nos han dado. Eso da para vacunar, si son 120.000, a 60.000 personas más con dos dosis. Fíjense concretamente otro dato que es muy importante respecto de la vacunación. A nivel nacional, con dos dosis, está vacunado a esa fecha el 5,28% de la población y la Comunidad Valenciana solo 4,71%. Es decir, si nosotros vacunáramos al ritmo que vacuna lo que es el resto de España, tendríamos a 28.000 personas vacunadas más. Aquí en la Comunidad Valenciana se dan dos factores. Uno es que nos dan menos vacunas de lo que nos corresponde por habitante y el presidente de la Generalidad está callado como un canalla, porque esto tiene que reivindicarlo. Tiene que pelear para que nos den las mismas vacunas, para que nos den las mismas vacunas que dan al resto de España. Eso tendría que pelearlo. Y ahora nos hemos enterado que está negociando con una farmacéutica para comprar en octubre vacunas, cerca de 1 millón de vacunas. Pues lo que tienes que hacer es reivindicar que te den las vacunas que corresponde, no callarte para no molestar al amo, para no ser un incordio a Pedro Sánchez y comprarlas en octubre a otro laboratorio. Eso no es lo que toca. Lo que toca es exigir tener las vacunas que es. Y luego, al margen de que tenemos menos vacunas de las que nos corresponden por habitante, y aquí nuestras autoridades no son para defendernos a nosotros, sino para no molestar, además de eso, vacunamos más lento que otras comunidades autónomas. El resto de España lleva el 5,28% y nosotros el 4,71% con dos dosis. Luego hay algo que va más. Si a eso uno le añade que nosotros somos los que menos PCRs hacemos por habitante de España, hacemos prácticamente la mitad de las PCRs que se hace de media en España, pues también nos salen menos. Cuanto menos PCR, si tiene que no hagamos ninguna PCR, no saldrá ni un coronavirus. Porque, claro, los coronavirus son los que salen en positivo con el eso. Luego, además, es un auténtico desastre la vacunación. Fíjense concretamente que ahora los genios de los gestores que tenemos en la provincia de Castellón han decidido que la gente que vive en las comarcas del interior coja su coche, se vaya a vacunar a Vinaroz o al Hospital General de Castellón con su coche, se hagan algunos 80 kilómetros de ida y otros 80 kilómetros de vuelta para que le ponga la vacuna. ¿En qué cabeza cabe? Lo que hay que hacer es llevar las vacunas a los pueblos. Bien que vacunen los equipos de atención primaria o bien contratar, coger equipos de enfermeros y que vayan por los pueblos a vacunar, no obligar a gente mayor a que coja su coche, se vacune, que luego igual le da un efecto adverso o no, y luego se encuentran mareados y más, y luego cojan su coche para volver a su población. Es que en ninguna cabeza cabe. Entre otras cosas, porque a vacunar estamos acostumbrados a vacunar. Si todos los años ponemos la vacuna de la gripe a los mayores de 65 años y a los crónicos y a los hipertensos y a los diabéticos y al personal de riesgo, todos los años ponemos la vacuna de la gripe. Y no obligamos a nadie a bajar a Vinaroz o al Hospital General a ponerse la vacuna de la gripe, se le pone en su centro de salud. No sabemos ¿Y por qué han montado este sarao de ir a vacunar y obligar a todo el mundo cuando no hay ninguna necesidad de eso? Y además es un perjuicio además totalmente injustificado para el ciudadano. No tiene ningún sentido todo.
Sí,
esto.
Vicente, yo creo que todos tenemos la imagen de ese vídeo que se hizo viral, además en la comunidad valenciana, en Valencia, ¿no? En ese centro donde se estaba vacunando con AstraZeneca y entra ese doctor con su bata diciendo a todo el mundo separa la vacunación y todo el mundo que se acababa de pinchar con cara de estupefacción, ¿no? Yo imagino que para vosotros eso también debe haber sido un jaleo, ¿no? El AstraZeneca sí, el AstraZeneca no. No tienes. ¿Cuál es la garantía que tienes que lo que estás inyectando es 100% seguro, ¿no? Porque eso al sanitario también le crea su propia, ¿no?, inestabilidad, sí, su propio juicio de la propia vacuna.
Sí, lo de AstraZeneca ha sido algo espectacular. Tanto nos decían, acordaros, sí, esto es buenísima AstraZeneca, es la que nos va a sacar del problema. Luego ahí se decide que AstraZeneca a los mayores de 65 años no se les pone. Luego se decide suspender la vacunación de AstraZeneca. Luego se decide poner AstraZeneca a los mayores de 65 años y menores de 75. Y ahora se está hablando de lo contrario. Es que esto es un total desbarajuste. Es decir, da la impresión de que no hay rumbo aquí. Tan pronto una cosa es buena, como es mala, como es malísima, como vuelve a ser buena. Y esto lo que crea es una incertidumbre, no solamente al profesional, porque el profesional sabe que hay que vacunar, que la solución es la vacuna. Y no hay otra solución, es decir, no hay ningún antiviral, no hay ningún tratamiento que sea efectivo para curar a aquella persona que ha cogido el coronavirus y sabe que vacunar es importantísimo. Pero claro, cuando te encuentras primero la escasez de vacunas, luego te encuentras por otro lado que una vacuna que era la leche parecía que era buenísima, luego se dice no. A los mayores de 65 años, a estos, no, primero es de 55, a los mayores de 55 años no se les pone la de AstraZeneca, se le pone las otras, vale. Luego resulta que se decide suspenderla por el tema de los trombos. Se dice que los trombos no tienen ningún tipo de relación con la vacuna de AstraZeneca y por tanto hay que volver a ponerla. Pero como tenemos muchas vacunas de AstraZeneca, ya el límite no es 55, sino 65 o 70 años. Y entonces ya lo que antes no se podía poner, no se recomendaba a mayores de 55, ahora subimos el rango de edad 10 años más. ¿Por qué? Porque tenemos en stock un montón de vacunas de AstraZeneca. Y ahora resulta que sale estudios y demás, y la Agencia Europea del Medicamento, diciendo que queda demostrada la relación que hay entre los trombos y AstraZeneca. Y ahora, pues en unos países se ha acordado la suspensión de AstraZeneca, en otros países lo están estudiando, y aquí de momento estamos poniéndolo, pero nadie garantiza que pasado mañana no se diga lo contrario. Es decir, esa situación de incertidumbre, que por desgracia no es solamente a nivel español, sino es a nivel prácticamente europeo, pues lo único que hace es que el profesional, pues bueno, si tiene que poner la vacuna, pone la vacuna, pero poco más, y no sabe concretamente por dónde van las cosas, porque todo va... hoy es una cosa y mañana es exactamente la contraria. Ahora estamos poniendo AstraZeneca y quién sabe si pasado mañana ya no pondremos AstraZeneca. No lo sabemos.
Se habla
también de Sputnik.
Sí, esta guerra realmente, porque es una guerra entre farmacéuticas, ¿no?, que ahora ha traído aquí al debate, ¿no?, la liberación de las marcas para poder vacunarlas, porque es una necesidad internacional, ¿no?
Vamos a ver, si eso es algo que, vamos a ver, si estamos ante una emergencia mundial con millones, varios millones de muertos, cuando además las situaciones las que hay, yo no entiendo, desde el punto de vista de un ser humano, no entiendo el por qué no cogemos y decimos, se han acabado, estamos en una situación de emergencia mundial y aquí no hay patentes. Vamos a fabricar y esto es lo que hay. Y eso se tenía que haber hecho a nivel mundial. Y esto es lo que hay. Ya ganaréis ya se ganará por parte de los laboratorios dinero con otra cosa que no sea una pandemia mundial donde la gente muere como moscas. Eso es lo que se tenía que haber hecho. Es decir, los estados, es decir, acordamos la liberación de las patentes. Y punto final. La patente de la vacuna queda liberada. Todos los países a fabricar vacunas. Ya tendríamos vacunas todos. Que no os quepa la menor duda.
Entonces, Vicente, en el Día Mundial de la Salud, a nivel internacional ya, ¿aprobados o suspendidos?
Suspendidísimos. Suspendidísimos. Con el estado de tecnología que nosotros tenemos ahora, lo que es inconcebible es que un año y pico después aún estemos con esta historia. Si hacemos, mira, buceamos un poquitín en la historia, la mal llamada gripe española, que surgió durante la Primera Guerra Mundial, que en realidad surgió en Estados Unidos, pero como estaban en guerra, pues al final no notificaban la situación que tenían para no desmoralizar a tropas ni crear un estado de alarma. Al final acabamos como, nosotros no estábamos en guerra, éramos un país neutral, pues acabó bautizado como la gripe española. La gripe española duró 2 años y pico. 2 años y pico sin ningún tipo de antibiótico, porque ni existían, por supuesto sin ningún tipo de vacuna. Se cobró varios millones de vidas, bastantes millones de vidas, y estaba a camino de durar casi 2 años también. Es mucho menos letal que la gripe española, pero es que hemos evolucionado tecnológicamente, hemos ido a la Luna, estamos yendo a Marte, y aún estamos con esto. Y total, porque si tenemos la solución, pues oye, lo que hay que hacer es fabricarlo, pensar que la humanidad somos todos, y fabricar las vacunas sin patentes. Eso es lo que, si realmente fuéramos como somos, como deberíamos ser, se tenía que haber hecho.
Me quedo con su frase.
Se tenía que haber hecho con un consenso internacional. Y no cada empresa y cada país que tiene empresa de laboratorio intentar que su empresa gane lo más posible, ¿no? Ya ganará en otra cosa que no sea así, que no sea una cuestión donde se están jugando millones de vidas.
Me quedo con su frase de la humanidad somos todos, ¿no? Así que, portavoz de Sanidad del CESIF, Vicente Navarro, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros y a vuestros oyentes y a vuestra disposición.
El agua no está cerca. ¿Qué hacer? Tú lo sabes. Conservar.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
¿Tienes un proyecto y quieres llevarlo a cabo? ¿Necesitas un lugar para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal te ofrecemos todos los servicios que necesitas como empresario para que te preocupes únicamente por tu actividad. Despachos con todo incluido, sala de reuniones, oficina virtual. Infórmate en www.efectevr.com. Dedícate a tu negocio, el resto es cosa nuestra.
Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre. Me drogué con promesas y he dormido en los coches.
Bé, i avui, en el Dia Mundial de la Salut, no volíem desaprofitar l'ocasió per xerrar amb la Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic de la Generalitat Valenciana, Isaura Navarro. Bon dia, Isaura.
Hola, bon dia.
Bé, jo imagine que una dada assenyalada, no?, després de tot el que estem patint, però poder celebrar-ho en tota aquesta vacunació massiva que s'està fent, no?, que ara ja ha arribat el torn a les persones també de 64 i 65 anys i que aquesta setmana s'espera ja que totes les persones majors de 80 estiguin vacunats, imagine que és una mena per celebrar, no?
Sí, home, la veritat és que la vacunació és la manera d'eixida d'aquesta situació de pandèmia que patim. Però també t'he dit que al mateix temps hem de tindre molta cura. Vull dir que al mateix que el ritme que vacunem s'han de mantenir les mesures perquè la pandèmia continua ahí. Vull dir que, per una banda, és l'eixida, és la il·lusió, així rebem les vacunes amb tantíssima alegria, perquè cada vacuna per cada persona és un pas endavant per a l'eixida, però al mateix temps tots hem de continuar tenint cura i cuidar-nos els uns als altres, perquè el que més ens ha ensenyat aquesta pandèmia és la necessitat de tindre una societat responsable i solidària. Vull dir que no és a sols preocupar-te per tu mateixa, sinó també pels demés. És la salut de tots com a col·lectiu la que ens ha d'importar i la que ha de guiar-nos en les decisions que prenem.
Clar, no, perquè ahir és que era ja el president, no, del govern, Pedro Sánchez, parlant de que a lo millor ja s'alça aquest estat d'alarma i, per exemple, el president de la Generalitat, Ximo Puig, també ha parlat de que a lo millor es relaxen, no, les mesures que venim arrossegant així a la Generalitat Valenciana des de l'inici d'aquest 2021, doncs no ens tenim que confiar, no, i seguint fins que les mesures estiguen en funcionament, ser molt cautes, no?
Sí, al mateix temps que avança la vacunació, les mesures restrictives aniran baixant i podrem tindre més espais de recuperació de la normalitat. I estem en aquest procés de desescalada al mateix ritme que avança la vacunació. Però, per altra banda, n'hi ha coses com dur la mascareta, etc., que continuarem portant-la per una qüestió això de protegir-nos a tots i totes. O sigui, que hem de trobar sempre l'equilibri perquè la salut com a societat és tan important com ens ha demostrat aquesta pandèmia que ha ficat la salut mundial, no?, en un lloc tan visible. Perquè normalment s'oblidem de cuidar la nostra salut i la dels demés en el dia a dia. I, en canvi, la pandèmia ha dit, ostres, tot el món ha pensat que important era, i també el sistema sanitari, tindre un sistema sanitari fort. I això s'ha vist en funció dels diferents estats, els que tenen un sistema sanitari fort, públic, gratuït, que respon a les necessitats de tota la població, l'important que ha sigut i és per a cuidar-nos a tots i totes.
Sí, a més, conforme vaig a passar en temps, també arribaran encara més vacunes en les que s'està investigant, no? Per exemple, crec que ha sigut també el president de la Generalitat que ja han xerrat d'aquesta arribada de Janssen, no? I també està damunt de la taula, no? Aquest debat per alliberar el que són les vacunes, no? No sé, vostè què és el que pensa sobre aquest tema?
Bueno, la qüestió de les patents és un debat que està damunt la taula des de fa temps, quan també va passar en l'hepatitis, perquè n'hi ha un problema que és quan les farmacèutiques el que fan intenten fer més negoci que tindre en compte la necessitat mundial que tenim ara mateix, doncs, per altra banda, la solució a això seria llevar temporalment el sistema de patents i d'aquesta manera que se pogueren fabricar més vacunes. El que passa és que el que va dir la ministra de Sanitat és que, per altra banda, s'estan arribant acords per a precisament fabricar més vacunes en sòl europeu perquè les vacunes, bona part d'elles han sigut investigades gràcies a la inversió que ha fet precisament la Unió Europea. Aleshores, aquesta inversió ha de retornar en forma de vacuna, lògicament. Aleshores, bueno, hi ha un procés de negociació que s'està duent a terme en el marc europeu, però per altra banda sí que el debat respecte a si tota la societat ha fet aquest gran esforç per eixir endavant i per protegir a la ciutadania, i en canvi n'hi ha una part de les farmacèutiques que no han fet aquest esforç, sinó que estan fent un gran negoci. Aleshores, s'ha de trobar l'equilibri perquè garantir que ens arriben totes les vacunes que necessitem el més pront possible. I hem vist que de les vacunes que havien anunciat, després han dit que rebaixaven molt les que s'havien compromès, han tingut que modificar els contractes, etc. Aleshores, se busquen mecanismes per a garantir la celeritat en l'arribada de les vacunes, que és tan important per a que puguem eixir d'aquesta situació i, com comentàvem, avançar en la desescalada i recuperar el màxim de normalitat de les nostres vides.
El ritme d'arribada d'aquestes vacunacions també serà important per arribar a aquest objectiu de que tota la població, que el 70% de la població espanyola estiga vacunada a l'agost. El que passa és que al voltant d'aquesta xifra hi ha molt d'escepticisme al carrer, no? No sé si per part de la Conselleria de Sanitat o a nivell nacional s'està xerrant a lo millor de fer com un llistat, un protocol, perquè la gent, en funció de la seva edat, sàpiga més o menys quan arribarà el seu torn de vacunació, perquè és a lo millor el que això crea desconfiança entre la gent, no veure a lo millor en un llistat, no?
Bueno, jo això ho entenc, i te pots imaginar que me pregunta moltíssima gent: a mi quan me vacunaran? Jo tinc tants anys, a mi quan me vacunaran? Doncs bé, això nosaltres ho tenim programat en funció de les promeses que fan les companyies farmacèutiques d'arribada de vacunes, però també és cert que després n'hi han hagut setmanes, com abans d'abril, per exemple, en les que dient que anaven a enviar 130.000 i després arribaven 10.000. Aleshores, el problema és que quan això passa, si la gent té l'expectativa de que li van a vacunar aquesta setmana perquè li toca per franja d'edat i després això no es dona, creuen que és culpa nostra, quan en realitat és que no la farmacèutica no ha complit en el número de vacunes als que s'havia compromès. Aleshores, nosaltres fem una planificació en funció del que ens han dit que ens arribarà, però després els enviaments pot ser que no siguin de les quanties que ens han anunciat. Aleshores, cada setmana actualitzem tota la planificació, s'actualitzen de manera immediata en funció de les vacunes que realment arriben. La situació és complexa, però nosaltres es treballem de dilluns a diumenge per a donar resposta i adaptar-nos. Si el diumenge arriben menys vacunes, s'adaptem. Si arriben més vacunes, s'adaptem i fem citacions, que també a la gent li estan arribant moltes vegades en 24-48 hores d'antelació, precisament per això, perquè en el moment en què arriben les vacunes, convoquem a la gent per a ser vacunada, però el que no volem és convocar per a després desconvocar, perquè la farmacèutica no ens ha enviat totes les vacunes que havia dit que anava a enviar. I en aquestes dificultats treballem des de la Conselleria de Sanitat en una actualització permanent. Per això, pues, no descansem per a donar la resposta més àgil i més ràpida possible a la ciutadania.
I imagine que després de tot el treball que fan, tampoc reben a lo millor la satisfacció que es tindria que rebre, perquè qualsevol moviment pot ser motiu de discrepància, no? Per exemple, ahir, quan ens vam enterar que molts de les citacions es feien mitjançant un missatge de text al telèfon mòbil, hi ha gent que ve que a lo millor no s'adonava de quan tenia la cita perquè no mirava i missatge de text, no? I per exemple, a Morella també estan molt disgustats perquè tenen que baixar fins 20 euros per vacunar-se, no? Com rebre'n totes aquestes discrepàncies des de la Conselleria?
Bueno, la qüestió és que, o sea, sempre n'hi han coses que a alguna persona pues li pot significar un poc de molèstia, però clar, no se fa de la millor manera possible. Quan tu has de convocar a milers de persones, el que fas és fer-ho a través d'un SMS, que és també un mecanisme que està funcionant des de fa molt de temps per al sistema sanitari i està funcionant en èxit. També s'ha utilitzat les cridades de telèfon, depenent dels col·lectius, però el més fàcil és el missatge de text, perquè les cridades tenen el problema de que si no t'agafen el telèfon has de cridar una i altra vegada. En el missatge està ahí l'adreça, està clar, i la gent té guardat el moment, l'hora a la que li toca, perquè quan crides per telèfon dius, ostres, jo ara estic en el carrer, no puc apuntar, i ara com ho faig? És que no me'n recordaré, quina hora m'ha dit? Les 12? O les dues, aleshores en el missatge ho tens escrit i considerem que és més útil, és més pràctic. I després, respecte al desplaçament de la gent, bueno, s'han buscat localitzacions que foren òptimes per a fer el circuit i l'àrea de descans, etc. No és tan fàcil trobar espais per a fer vacunacions massives que tinguin tots els requisits, que tinguin totes les necessitats, els banys, l'ombra, l'espai per a descansar els 15 minuts posterior a la vacuna, o sigui, que la gent pugui aparcar. O sigui, s'ha fet una recerca dels espais més adequats. A banda, per a que el sistema siga més àgil, també és convenient que no n'hi ha tants espais, sinó que tinguem el personal sanitari que estiga en un lloc treballant i d'aquesta manera donant resposta a un gran número de població. En definitiva, el que fem és intentar treballar de la millor manera possible per a donar la millor resposta. No sempre a tot el món li agradarà, perquè això és impossible, saps? Que lo que, com te comentava, pues n'hi ha gent que el millor pensa, no, pues a mi me vendria millor que me cridaren. Bueno, pues considerem que és més adequat i més fàcil per a la gent que te quede un missatge de text. Intentem pensar en d'una manera que facilite a tot el món una vacunació que és de quasi el 100% de la població i que té, òbviament, les seues complexitats.
Sí, però a més de diguem, les problemàtiques també professionals que està carregant aquestes decisions, no? A voltes també es té que lidiar, no?, en les crítiques personals, no? I Saura, vostè mateix la setmana passada va ser focus de les crítiques del Partit Popular, no?, a la Comunitat Valenciana.
Perquè, bueno, basaven, sí, en tota una mentira, perquè bueno, jo vaig desplaçar-me per treball en una delegació muntada des de presidència per a fer un treball d'observació, que és el que vaig fer. I la veritat és que en prou èxit, perquè realment el treball d'observació va servir per a veure en directe una prova pilot de la que s'ha parlat en el món sencer. Vull dir, The New York Times estava parlant de la prova pilot que s'havia fet en el concert, etc. I tot el món ha estat observant el que estava passant, i per suposat la Comunitat Valenciana, el govern autonòmic, també va enviar una delegació per a observar-ho, prendre nota i reunir-nos allà, tant en el govern autonòmic, el govern català, en el secretari general de Salut Pública, com en els organitzadors de l'event, per a fer totes les preguntes i poder d'ahir traure informació per a que puguem recuperar un sector tan important en la nostra comunitat com és el dels festivals de música. Així, han passat un any molt dur en totes les cancel·lacions i estem parlant d'un sector que aporta economia, aporta molt de turisme, i que volem trobar l'equilibri per a que durant aquesta situació de pandèmia puguen tornar a treballar. Aleshores, d'ahir hem tret molta informació que estem mirant com ho traslladem així, tot el que és aprofitable per a que puguem recuperar aquesta part de la cultura tan important que ens identifica als valencians i valencianes, com és la música en directe.
Per a que la gent entenga el context del que estàvem xerrant, és perquè vostè, per treball, va tindre que anar a veure aquest concert de Love of Lesbian que es va fer a Barcelona i que així a la ràdio inclús vam xerrar, no? I clar, al veure aquestes declaracions que es va fer, doncs vam imaginar que seria això, per treball, perquè sabíem que molta delegació de la comunitat valenciana anava a veure, per lo que vostè t'ha dit, no? És que així a la comunitat vivim moltes persones d'aixòs festivals, així mateix, per exemple, no? Amb l'Aren al Sauma, al FIP, no? Sant Sant Festival, de tot, no? I el que ens agradaria és que això poguera tornar, no?
Efectivament, i per això vam fer l'esforç de tot un viatge de 4 hores d'anada, 4 hores de tornada. Arribarem així a les tantes i molt, molt cansats, però contents del que havíem vist, de les coses que podíem aprofitar per a tindre protocols en aquesta comunitat que suposen retornar a gaudir de la música en directe i que la gent pugui recuperar els seus treballs, que és trobar sempre, així des de Salut Pública, intentem trobar l'equilibri entre la situació de pandèmia i que la gent pugui treballar. I això ho fem a través de protocols. I a l'hora de arreplegar pues, aquests protocols és molt important estar al tanto de les iniciatives que se fan en altres llocs. La veritat és que el Partit Popular va perdut, critica per criticar, s'inventa coses i no fa una oposició en absolut constructiva, sinó fa la oposició de la mentira i de l'insult, i és prou trist perquè en una situació de tan difícil, tan delicada com la que estem patint arrel d'esta pandèmia, estaria bé tindre una oposició que treballara per el bé i no des de, pues això, des de la mentira i de l'enganyo.
Bé, Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic de la Generalitat Valenciana, Isaura Navarro, moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres i malgrat tota la situació que estem patint, ens quedem en aquest missatge, no?, de que tot passarà i que s'està fent una gran tasca que esperem que evolucione favorablement, no?, per a que pronte, no?, puguem gaudir de tot el que vivíem abans amb tota normalitat.
Pues sí, gràcies a la vacunació i a la responsabilitat de ciutadania que està sent molt gran i a la que hem d'agrair el com complís tota la normativa i les restriccions, podrem eixir d'esta i eixirem d'una manera destacada, perquè la comunitat valenciana està sent ara mateix un gran exemple.
Aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto, con las manos tan llenas.
Estás a la 92.2 FM.
Están las rebajas y las rebajas sobre ruedas. En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
L'Ajuntament de Borriana amb l'estratègia d'UCI continua transformant la ciutat. Ara ha arribat l'hora del barri La Bosca i hem començat per dotar-lo d'àmplies avingudes i de nou mobiliari urbà, amb la finalitat de convertir la zona en un ampli bulevard modern i espaiós. Aquesta actuació ha estat cofinançada al 50% a través dels fons europeus de desenvolupament regional FEDER en el marc del programa operatiu pluriregional d'Espanya. Borriana, fent camí, recuperant la nostra ciutat. Una forma de fer Europa.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Maderargo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Maderargo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Almas para las batallas, el cara a cara que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola.
Y ve, el mes d'abril es un dels meus mesos preferits de l'any. Per què? Perquè el dia 23 es celebra el dia del llibre i tenim que anar preparant-nos ja per això. I com no, avui tinc de convidada a la regidora de Cultura de Villarreal, Rosario Arroyo. Bon dia, Rosario.
Hola, molt bon dia.
La Pasqua ve, una Setmana Santa diferent.
Bueno, ha sigut diferent, però molt bé.
Jo, molt bé, no?
Jo estic contenta i crec que hem pogut viure la Setmana Santa i els dies de Pasqua en tranquil·litat i en responsabilitat, però bueno, com afortunadament la situació així, per almenys en Villarreal, és millor i en responsabilitat, jo crec que la gent està fent un bon ús i del seu temps i és molt responsable, i per això tenim uns datos prou bons i esperem que així no siga i que aquesta quarta ola que està ahí siga molt suau i que per lo menos que la gent no patisca, perquè el que més sempre es preocupa és la incidència en els hospitals. Sí. Perquè si ho passa en casa, encara que ho passi un poquet mal, pues, bueno, ja està. Però quan entra en un centre hospitalari sempre és més complicat.
Sí,
més complicat.
Ens preocupa més. Bé, venim del mes de març, que també vau tindre en la seva regidoria de regidoria d'igualtat també molta feina per el 8 de març, no? I arribem al següent mes i també li toca protagonisme per ser el mes del llibre, no? A més, la setmana passada crec que va ser divendres, no? Que també va ser el Dia Mundial del Llibre Infantil.
Sí.
No? I jo voldria que em contara què me tinc que anar anotant a l'agenda per fer aquest abril.
Bueno, la veritat és que la lectura, i bueno, Villarreal, i vull remarcar que té grans escriptors i escriptores en que en molts premiats, i que l'afició a la literatura, bueno, en tots els àmbits artístics tenim representants, però i en la literatura no podria ser menys. La literatura és algo que ens ha acompanyat sempre, que gràcies a l'escriptura s'han pogut transmetre les històries, però també tot des dels cuentos hasta lo que és pròpiament la història d'un poble, no? I crec que en esta pandèmia hem tornat a recuperar ese gust per la lectura. en qualsevol dels formats, perquè jo crec que sempre portar un llibre en la mà és algo que ens dona plaer. Per lo menos a mi, sincerament, m'encanta, o inclús quan estic en la biblioteca, mirar-me els llibres i repassar-los i mirar i recordes quan les vas llegir, en quin moment. Tot això és important i crec que al millor ara en esto que va la vida tan ràpida no ens havia donat temps. I ara jo crec que és el gust per a recuperar i per a per a ficar les coses un poc en el seu lloc.
Sí, com a xascarrillo direm que hi ha gent que opina que si una persona té un llibre en la mà li pareix inclús més atractiu. Per a gustos.
Pues, sí. Pues bueno, la veritat és que n'hi ha llibres per a tots els públics i per a tots, perquè l'altre dia quan van presentar el de Tranquil·la, el còmic, que me vaig quedar sorpresa perquè a lo millor no esperes que tinga tant de contingut. Quan penses en un còmic o un cuento, pues és algo més lleuger, i no, n'hi ha un gran treball, o sigui que avui en dia la gent està treballant molt bé, les editorials
s'esforcen
per oferir un bon producte, i això també n'hi ha que darrere de una idea també n'hi ha molt de treball i moltes persones implicades. Així que este mes d'abril anem a dedicar-lo també a reconèixer un poc tot aquest treball. Per això des de l'Ajuntament de Vila-real, primera des de la biblioteca, pues també ens oferiran, com sempre, una sèrie de publicacions, de lectures recomanades. També han fet un concurs per a xiquets, con un punt de llibre, perquè puguen fer un punt de llibre i després n'hi haurà un sorteig. Intentem dinamitzar la lectura. I després, ja en matèria, pues lo que sí que hi ha com... La situació sanitària pareix que és una miqueta millor. Ja volem eixir al carrer, ja volem trobar-nos en la gent. I per això tindrem, comencem en la proposta de la presentació d'un poemari que el va fer un usuari del CRIS, del Centre d'Inserció i Rehabilitació de Vila-real, de la Fundació Manantial, i que, bueno, pues mos va proposar i vam pensar que era important també recolzar aquest treball que fan des d'aquest centre per a les persones amb malalties mentals que són malalts, però que tenen també habilitats i que poden desenvolupar facetes artístiques, i bueno, d'ahir des de l'Ajuntament pues vam estar donant-li suport. També una altra publicació que presentarem serà la de Domingo Martínez i Marcelo Díaz, Més Fusta, que serà la presentació en el Jardí Casa Polo, i que, bueno, pues m'imagine que també serà un gran treball perquè bueno, esa col·laboració pues val la pena, no? I després tindrem al carrer Tirant lo Groc, que és una associació d'autors locals i vol tindre la seva presència en aquests dies, i tindrà una taula tant el dia 22, el 23 com el 25, perquè el 24, que és dissabte, com així en la plaça, està el Festivalet, que és tota una activitat per al públic familiar, on hi haurà música, hi haurà cuentacontes, hi haurà jocs tradicionals, i volen ja un poquet donar-li la benvinguda a la primavera, i justament en aquesta presència del llibre. Després tenim també pendent, que possiblement això encara no ho tenim en molt la data, no? Que és en el Cine Sucre, el de presentar la pel·lícula El cercle de l'aigua, que com sabem està basada en l'obra de William Shakespeare, i però que és una producció totalment valenciana, entre el guió, els guionistes i la música i els actors. S'ha rodat en València. I estem en contacte per a veure si ho podem sobre aquestes dates, si al millor en aquest cap de setmana no, perquè tenim massa coses a la setmana següent, però un dia pues poder fer aquesta presentació en el Cine Sucre, perquè també el cine és una és una eina que ens acompanya,
sí.
I que l'anar al cine sempre és molt atractiu. I des de l'Ajuntament estem intentant col·laborar un poquet més en el Cine Sucre, que han tingut la valentia d'aguantar ahir i estar, sí, presents. I bueno, pues, intentem col·laborar de manera que... poder fer alguna programació conjunta i, bueno, pues també donar suport a aquesta activitat cinematogràfica que és tan important també.
Veig molt de treball, regidora.
Bueno, la veritat és que dono les gràcies al Departament de Cultura per tot ahir que estem buscant de la manera que intentem racionalitzar el pressupost, perquè sabem que és complicat i no estem en la situació econòmica de l'Ajuntament de Vila-real, és molt greu, però encara així no volem deixar a ningú de costat, sempre volem estar en la gent del nostre poble i bueno, pues, dinamitzant la vida i donar alegria, que és el que volem, és que comunicar que això passarà i que el contacte, pues, encara que siga per grupets, poquet a poquet, però que puguem estar i que en responsabilitat i que tot el que està ben organitzat, pues, se pot fer. I bueno, ja tindrem també una obra de teatre, mm-hmm, que el dia... És el dia 16, el dia 18, perdó. El dia 18 tindrem una obra de teatre. Ah, no, perdó, el 17.
El 17, que és dissabte. Sí, sí.
Que és, entonces, que tenim Escremallera, que és una creació de Medusa, que la representa Visitants, la companyia Visitants, que també és d'ací del poble, i que, bueno, pues estem ja en ganes de veure el treball i bueno, invitem. I ara el que anem a fer és que, com... van veure que tots els abonats, pues, van patir tant perquè, bueno, pues, van pagar l'abonament i com no les vam tornar, sinó que el que anem a fer és premiar un poc aquesta fidelitat dels nostres abonats al teatre i farem invitacions, tindrem una carta para que puguem passar a replegar les invitacions i aquesta primera obra també ja serà en invitació per tal que la gent torne sense por a vindre al nostre auditori i poder gaudir del teatre i del treball que sabem que tot el món artístic està patint moltíssim i que nosaltres el que volem és, per lo menos, estar al seu costat. També el dia 29, abans de que s'acabi el mes, tindrem, que és el dia especial, el dia dedicat a la dansa, i l'escola de dansa, pues, farà una jam session així en la plaça també. Així que, bueno, i m'he deixat una altra cosa, que és el Vila-real Negre, que participem de nou, perquè és una forma d'incentivar la creativitat en l'alumne de secundària, i, bueno, pues... estarem ahí que els nostres alumnes que fiquen en marxa la seva creativitat i també tindrem el dia 29, serà la quan donarem els premis. Així que molt
veig,
bé.
Molta programació per al mes d'abril, molt bona, de tots els àmbits, no vos quedeu tan sols en l'àmbit literari, sinó que arribem fins la dansa, el teatre, el cinema, tot, i a més tot producte local, no? Sempre haveu, sí, apostat per ese producte, per els artistes, que hi ha molts a Vila-real, no? I que en un moment tan difícil que estan patint, sempre els doneu peu, no?, a que puguen realitzar la seua obra artística, no?, d'alguna, sí, manera, i que la gent ho puga disfrutar també.
Sí, era una de les prioritats que hem tingut i sentim molt, perquè tenim moltíssimes ofertes també que venen des de fora,
sí,
però nosaltres des del primer dia hem pensat que tota Vila-real té una gran quantitat de creatius en tots els àmbits, des dels publicistes, des de les càmeres, des de... en tots els àmbits. I entonces sempre nosaltres hem volgut estar al costat, que com us diu el nostre alcalde, els impostos són de la ciutat, són de la ciutadania, intentem que revertisquen de nou cap a ells. Així que hem procurat també totes les disciplines artístiques, perquè no n'hi ha, tenim una gran varietat en tots els àmbits, des de la música fins al teatre, fins a les audiovisuals,
sí,
la literatura, la pintura, que per cert encara se poden gaudir les dues exposicions que tenim, la de Test en el convent i en la Casa Apolo tenim la de Llorenç Bort, que podran gaudir d'ella fins al dia 30. Per tant, invitem a la ciutadania que vagi passejant i que gaudisca de esos dos espais també museístics i que ens fan reflexionar i cada un en un estil, però també veiem la creativitat de la ciutadania.
He tirat a faltar la fireta del llibre. Sé que al novembre van fer, sí, que jo vaig anar a passejar i vaig xerrar en tots ells, però no sé si ara a l'abril no aneu a fer, no, per com està la situació un poquet més embolicada.
Primera, perquè està més, o sigui, que encara no tenim una situació normalitzada i preparar una fira com la de la, que una fira al carrer és molt més complexa, i però sí que esperem en novembre, perquè vam veure, o potser possiblement que siga en octubre, el temps encara a Vila-real té
un bon temps
i entonces poder preparar-la en tranquil·litat, procurar que no tinguem en unes altres poblacions, per a que així puguem vindre autors d'unes altres localitats o al millor d'Espanya, que autors que estan promocionant la seva obra, i que si no fem en les mateixes dates que les grans ciutats, pues al millor podem tindre així a autores o autors rellevants, que és el que també ens agrada, no? Mm. Així que, de fet, ara Paula Bonet sí, tenia que volia vindre ara, però per motius d'agenda no vindrà, però sé que vindrà pues, en setembre-octubre. Pues procurarem que vinga també a presentar-nos la seva novel·la.
I respecte al servei de préstecs de llibres de la biblioteca, com va aquest tema per als usuaris? La biblioteca ja està oberta per poder gaudir-la o encara no, amb cautela?
Està oberta i la gent pot o cridar per telèfon o va... o envia un email en la obra que vol, o inclús se passen per allí i entonces pues al millor pues dius, pues mira, espera un momentet i enseguida te la busquem, val? O sigui que el servei de préstec està funcionant perfectament, tot el, vamos, pel matí per la vesprada. Les dues biblioteques infantils estan també obertes per a que la gent pugui anar i replegar els llibres, però donat la situació, el públic que tenim no podem tindre encara a oberta com ens agradaria.
Clar, no podem passejar-nos pels corredors tal qual
no,
com...
No, perquè és que és complicat, és que no podem tindre a una persona darrere de cada persona que entre i limpiar. Entonces, encara que tinguem el gel, encara que tinguem totes les mesures, però demanem un poc de comprensió.
Sí, esto és que passarà. És
jo crec que en el mes de setembre espere que puguem tindre ja una certa normalitat.
Pues a això esperem, no? Bé, avui mos ha contat tot, així des de Ràdio Vila-real, cada volta que hi hagi algo, anirem anunciant-lo per a que la gent també sàpiga, no?
Sí.
Per si no ha tingut temps ara d'anotar-ho tot en el calendari, no? Que és, nosaltres ho pengem tota la pàgina web, ja vam penjar en el seu dia també quan va informar la biblioteca, no? De tot el que s'anava a fer, amb tot tipus de detalls per a que la gent ho puga veure, no? I també participar en totes aquestes activitats que haveu programat des de la Regidoria de Cultura.
Sí, moltíssimes gràcies, perquè és un ventall, o sigui, poder parlar a la ciutadania i poder-les dir directament, de dir, per favor, si teniu interès per les activitats culturals, entreu en la pàgina web, entreu en la pàgina de cultura, intentem anunciar-lo, intentem comunicar-nos. N'hi ha vegades que la voràgine de la vida ens impedís un poc... perquè ara tota la informació és molt ràpida i no podem, però que sí, que per favor que miren, que entren en les pàgines, diferents pàgines, que nosaltres intentem donar informació des de la regidoria. Tenim el Facebook, tenim el Twitter, i però clar, la gent, n'hi ha vegades que les persones consumidores de cultura pues lo que les serveix és el boca a boca, i la ràdio és un servei molt bo per a poder anunciar, i anirem quan s'aproximen dates o que vegem que alguna activitat és interessant, perquè és que ara no ens dona temps ni a ficar el llibret, ni, perquè és que programar a llarg plaç és molt complicat. És molt complicat perquè estem vivint un moment diferent. Per tant, què anem a fer? Pues a utilitzar les eines de tota la vida, que és el boca a boca, i animar a la gent que mire, que consulte en la pàgina web de l'Ajuntament o en la pàgina de Ràdio Vila-real, o en cultura, en el Facebook, i que així, pues que allò que puga, i nosaltres intentarem donar-li més visibilitat a allò que siga més interessant. Pues, per exemple, el festivalet el tindran en la plaça, pues ficarem un cartell, a banda de que la companyia també està fent la seva publicitat per la seva banda, però intentarem donar a conèixer poquet a poquet totes les coses que anem sortint.
Va vindre en març, ha vingut a l'abril, sí. I jo imagino que al maig tornarà a vindre, a més acompanyada del regidor de festes Diego Vila, no? Perquè alguna coseta per a Sant Pasqual podrem veure.
Bueno, el que sí que és veritat és que activitat cultural sí que n'hi haurà, festes uh-huh. no, però activitat cultural sí que tenim idea de poder seguir programant. Si tot va bé, ja tenim, la programació un poc la tenim preparada fins a juny.
Perfecte, o sigui que tenim cultural, plans.
Sí. O sigui que, entonces, lo que sí que esperem és que no volem avançar coses que a lo millor després te tingues que tornar arrere. Però, uh-huh. però sí que ja intentarem poquet a poquet este mes de prova. Maig ja ve un poquet més fortet. I després ja tenim també dos festivals programats que esperem que en maig ja tindrem un festival i en juny tindrem un altre.
No digui, ja vos informarem. Clar, això és com continuarà, perquè s'enganxen al nostre serial de cultura.
Sí, senyora.
Regidora de Cultura de Vila-real, Rosario Royo, moltes gràcies sempre per vindre així a Ràdio Vila-real a contar-nos tot i fer que el nostre calendari torni a tindre vida.
Sí, sobretot el que volem és que la cultura és vida, la cultura mos fa que mos arrimem a la gent, que isquen els nostres sentiments, que gaudim a través de la música, a través de la pintura, a través del teatre, que traguem emocions, que és per a també el que serveix la cultura.
Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Nueva promoción de viviendas en Vila-real, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Vila-real, Avenida Castellón número 1, Vila-real.
En Grúas Tomás creixem amb tu i ho fem compromesos amb un futur sense contaminació, amb una missió ben clara: solucionar problemes. I després d'aquest any que mai oblidarem, ara el que toca és que tots ens vinguem ben amunt, com les nostres grues. Fes-me cas i crida a Grúas Tomàs.
No esperes más.
Llegan las ofertas especiales Hyundai Mobi Corea. Liquidación de 23 unidades de vehículos gerencia y demostración. A un precio irrepetible. Mobi Corea, tu concesionario Hyundai en Castellón. Bring that ass back like
a boom, 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 boom. Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Agricultor. El mejor precio cuando más lo necesitas. La mochila eléctrica para pulverizar que no se mojará. Ni una gota de agua le quedará. Agricultor, recuerda, sin esfuerzo ni sudor. El manchar se va a acabar. Nueva mochila eléctrica. Información 964-32-2041. En Agromaestrat Borriol.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
En Carnicerías, Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante y en estos momentos difíciles queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
Tu móvil, tú eliges. Telefonía fixa, móvil, fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
A fuego lento tu mirada. A fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo. ¡Ah! Fuego lento, fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. Fuego lento, me haces agua. Contigo tengo el alma enamorada. Me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. A fuego lento, revoltosas. Caricias que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sol. arte con misura. Vamos tramando este alboroto con la danza de los mares y el sabor del poco a poco. Sigo el camino del cortejo. Vivando en nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban. Fuego lento me hace salva, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. Fuego lento, revoltosas, caricias que parecen.
Bé, i avui tenim amb nosaltres el president de Deport Castelló, Rafa Simó. Bon dia, Rafa.
Hola, bon dia, Maria.
Bé, el tenim així amb nosaltres per xerrar d'aquesta regeneració de la costa d'Almassora. En altres dels nostres programes hem tingut tant l'alcaldessa Mercè Galí com el seu regidor de Cultura, Javier Moyà, que ens ha xerrat de totes aquestes reunions que han mantès, no?, per facilitar o donar-li un futur més digne, no?, a la costa, que malauradament sempre que hi ha un temporal marítim o una dana, doncs és una de les platges més afectades, no?, en el nostre litoral de Castelló. Com estan en marxa aquestes inversions des del port de Castelló per evitar aquestes circumstàncies i unes altres?
Bé, la veritat és que des del primer moment que vaig entrar al càrrec de president de l'autoritat portuària, un dels objectius que m'han marcat va ser el que el port fora un aliat de tot el seu entorn. És veritat que el port, a la societat en la que vivim, pues, retorna activitat econòmica, generació d'ocupació, és un valor afegit per a les nostres empreses, però a més crec que un dels objectius dels ports actualment és el ser reconegut com a, en l'entorn com a un aliat. I és per això que des de les primeres reunions que vaig tindre institucionals amb l'alcaldessa d'Almassora, Mercè Galí, pues ella me va manifestar que n'hi havia un problema de regressió de la costa de la platja d'Almassora, que estaven buscant la manera de solucionar-lo, pues fent una miqueta de lobby en costes en Madrid i demás. Jo li vaig manifestar la voluntat de ser part de la solució de l'autoritat portuària. Més enllà de que és veritat que n'hi ha un informe que ha encarregat l'Ajuntament d'Almassora en el que diu que el port no és l'únic causant de la regressió de la platja, és veritat també que Port Castelló, en l'any 2002, quan se va fer l'ampliació del port, ja va aportar més de 1,5 milions d'euros per a la regeneració de la platja d'Almassora, de Mefeli, però el que també és veritat és que més enllà de que nosaltres en el seu moment, el port en el seu moment va aportar per aquesta ampliació, nosaltres tenim que estar al costat del nostre entorn, dels nostres veïns. I és per això que aquesta voluntat per part de l'autoritat portuària de Castelló de ser part de la solució de la regressió de la platja pues se va a elevar al president Puig. A més, esta preocupació per ser un bon veí, per dir-ho d'alguna manera, per ser un aliat de la societat en la que vivim, també la compartien el president de l'Autoritat Portuària de València, el president de l'Autoritat Portuària d'Alacant, el conseller de Política Territorial, el propi president de la Generalitat. I és per això que hem manifestat tots la voluntat de poder ser part de la solució, de ficar diners des dels ports per a regenerar les costes que tenim al sud i, a més, per a fer un front comú davant costes a Madrid per a ficar damunt de la taula que unes de les primeres costes que se tinguin que regenerar siguen les, per exemple, pues, les valencianes, per exemple, la de la platja d'Almassora. És veritat que actualment encara no tenim un llistat d'inversions, el llistat d'actuacions tampoc està quantificat perquè és algo que ha de treballar costes des de Madrid, però aquesta primera voluntat, aquesta manifestació d'interès és algo que és la primera vegada que passa també a l'autoritat portuària. És la primera vegada que els tres presidents de les autoritats portuàries valencianes, junt al Consell, junt als municipis afectats per aquestes regressions, pues fan un front comú i és moment de seguir reclamant en Madrid que se fiquen solucions damunt de la taula i també és moment de que els ports pues, fiquen, també siguin part d'aquesta solució i fiquen recursos per a que se facin les actuacions el més aviat possible.
Ens agrada moltíssim, la veritat, que escoltar aquestes declaracions, no? Perquè, per exemple, jo que tinc molta relació amb Almassora, justament aquest cap de setmana vaig estar xerrant amb veïns, no? Que sí que em comentaven que això, ells li donen la culpa de tot el que passa, bueno, majorment, no? A aquestes reformes que es van fer antigament a aquest port de Castelló i, clar, ells estan preocupats que les futures obres que es facin de regeneració, per lo que siga, puguen augmentar aquest risc de que puga desaparèixer la platja. Ja sabem que cada pedra que es mou, no, aquest terreny marítim, suposa un conflicte per als veïns o les poblacions costaneres, no, perquè ja sabem que ve ara mateix al Menara, no, que ha costat durant 25 anys que puguen tindre aquests tres espigons i ara mateix des de Sagunt pues no els agrada que aquestes obres es vagin a fer, no, perquè pot afectar a la seva platja del Mardà. Clar, en futures inversions que vostè m'està comentant que s'estan plantejant ja per fer, com s'afronta? Tenen por de que finalment aquestes obres a lo millor no siguin com corresponen i puguen afectar més?
Bé, així hi ha dos assumptes de tot el que acabes de comentar. Per una part és qui és el causant de la regressió de les nostres costes. És evident, i negar-lo seria no ser honest, que els ports a les platges que tenen al sud pues afecten. I és per això que el port de Castelló, en l'ampliació que va fer l'any 2002, ja va invertir 1,5 milions d'euros en la platja d'Almassora. El que també és evident, i el propi informe que ha encomanat l'Ajuntament d'Almassora diu que aquesta regressió està causada per altres factors, com és el canvi climàtic, com és els pocs sediments que aporten els rius actualment. És a dir, els ports són causants? Sí. Són els únics causants? Evidentment, no. I jo crec que això també ha d'estar clar més enllà de opinions. És un fet que no som els únics causants. I també és un fet que en el moment que se va ampliar el port, l'autoritat portuària va invertir en la regeneració de la platja. El que estem parlant ara mateix no és una reacció a un creixement del port. De fet, el port fa molts anys que no creix i la platja segueix en regressió. El que estem parlant és que l'autoritat portuària vol ser un aliat del seu entorn, independentment que el port, en el seu moment, en els seus creixements, que ja fa anys que no se fan, hagin afectat o no hagin afectat. Jo això vull deixar-lo ben clar perquè això no és una reacció a una ampliació del port, perquè no s'ha fet actualment, no s'està fent cap ampliació del port que afecti a la platja, s'estan urbanitzant zones del port, però això no afecta a la platja, sinó que és una reacció a una preocupació d'un veí del port de Castelló. Això vull deixar-lo ben clar. I, a més, és una reacció d'una preocupació del nostre d'un veí que, a més, encaixa molt bé amb la nostra estratègia, amb el nostre pla estratègic, amb la nostra estratègia de creixement blau, de preocupació per el medi ambient, pel planeta i per les persones que ens el compten. Això per una part. I per una altra part, els experts són els que han de dir quines actuacions s'han de fer per a que siguin efectives. L'informe que ha encomanat l'Ajuntament d'Almassora ja diu que les inversions que es van fer a l'any 2002-2003 que va finançar el port de Castelló en la platja d'Almassora, diu que van funcionar en part tan sols. I per això, una de les coses que demanem és que Costes, des de Madrid, pues propose unes inversions que solucionen el problema de la regressió. Evidentment, així n'hi ha molts factors, com hem parlat abans, de sediments que venen des de els rius, com el canvi climàtic, però el que toca és que els experts en aquesta matèria, en regeneració de platja, en evitar la regressió de la nostra costa, que estan en Costes, no els tenim en el port de Castelló, diguin quines són les millors solucions. A partir d'ahí, i nosaltres estarem insistint també a la Generalitat i a l'Ajuntament d'Almassora, a partir d'ahí nosaltres el que ens oferim és a poder financiar part d'aquestes obres per a que així es faci en realitat el més pront possible. No és una qüestió de tindre por o no tindre por a que funcioni o no funcioni. Jo crec que les obres que es facin, jo crec que estic segur i confio en la professionalitat dels experts en temes de costes. El propi informe que ha encomanat l'Ajuntament d'Almassora parla de possibles actuacions i estic segur que en tots els experts que n'hi ha en aquesta matèria, tot l'estudiat que està aquesta qüestió, els diners que s'invertiran serviran perquè la platja d'Almassora sigui almenys una miqueta més digna de l'objecte.
Aleshores, president de Port Castelló, tan sols queda esperar a aquesta reunió, no?, amb el Ministeri i per veure quan es realitzen aquests informes, no?, i es poden realitzar aquestes infraestructures, no?
Més que esperar, continua a seguir treballant per a que s'escolten a Madrid. Al final, la reunió que vam tenir l'altre dia, el president de la Generalitat, Ximo Puig, el conseller de Política Territorial, l'alcalde d'Espanya, els tres presidents de transport, pues, va servir per a que, per primera vegada, en tot l'estat, una comunitat autònoma manifestà la voluntat de ser part de la solució de la regressió de les platges que estan properes als ports.
Rafa, li demanem que es moga perquè l'estem perdent i tot el que ens està contant és molt interessant, no tan sols per als veïns d'Almassora de Castelló, sinó per a tota la província. Per tant, a veure l'he tornat a recuperar. Continuem el que m'estava contant amb aquesta continuació de treballs, no tan sols a nivell local o autonòmic, sinó també a nivell nacional, per a que aquestes infraestructures puguen arribar.
És veritat que tots els agradaria que quan hi ha alguns anuncis pues, pogueren ser més concrets, però cada cos té el seu temps. El que comptava fa un momentet és que, per primera vegada, a tot l'estat, una comunitat autònoma als ports de estals d'aquesta comunitat autònoma han manifestat la voluntat de poder finançar actuacions de generació de la costa. És la primera vegada que això passa i això ha de ser per a que costes des de Madrid fique en primera línia de tots els treballs que prenen pues, la regeneració de les costes valencians, com per exemple de la platja d'Almassora. Jo crec que és una anunci i una manifestació de voluntat molt important i anem a seguir treballant. No anem a esperar a que costes molt fites, sinó anem a fer-les seguir insistint des de la comunitat valenciana, des de Port de Castelló, des de l'Ajuntament d'Almassora, des de considera la Generalitat i de la Temo Puig per a que s'escolten els costes i que pugueu fer aquestes actuacions en la platja d'Almassora el més pront possible.
I, president, no voldria desaprofitar la seva presència així a Ràdio Vila-real, no?, per preguntar-li si aquest bloqueig que s'ha patit en el canal de Suez ha afectat d'alguna forma a aquests vaixells de mercancies que arriben també al nostre port?
La veritat és que l'afecció de la problemàtica del canal de Suez en el port de Castelló és una afecció que directament no ens ha afectat molt. Únicament una línia regular es va veure parada en el canal la setmana passada, ja està en ruta. Sí que és veritat que a nivell global, no únicament en el port de Castelló, sinó a nivell de tots els ports del món, aquest incident és previsible que tinga un efecte cua, per dir-ho d'alguna manera, de falta de contenidors, de falta de bucs, però és algo que esperem que al port de Castelló no li afecte de manera directa. I això són les previsions que tenim, i això és la veritat.
Sí, és que ahir des de la patronal Aster sí que van reclamar, diguem, ajuda, no? Diguem, al govern central també, per a que fiquen mitjans que eviten que els costos puguen pujar, no? Perquè imagina't, per a un sector tan important com és el nostre, que és el tauler, que poguera afectar, si ja arrastrem aquesta crisi econòmica de la pandèmia, tan sols els falta, a més, aquest bloqueig, no? aquest fet.
És que, claro, al final això és molt complex i quan hi ha tants contenidors que durant tants dies han estat bloquejats en un punt estratègic, pues és previsible que en les properes setmanes pugui haver una pujada dels preus, pugui haver derivada de una falta de contenidors, i això és veritat. També és veritat que ports propers com el de València, per el qual el nostre sector ceràmic pues, exporta una quantitat important de taulellet, un port que se veu més afectat per aquest incident, però nosaltres des del port de Castelló anem a treballar per a que aquest incident ens afecti el menys possible, perquè al final que no afecte o que afecte poc al port de Castelló significarà que afectarà poc als nostres clients. Nosaltres, de moment, a dia d'avui, no estem tenint cap problema derivat de l'incident del canal de Suez i anem a seguir treballant per a que això sigui així. És veritat que uns altres ports, com comentava abans València, pues sí que estan tenint un major càrrega de treball, punta de treball, actualment, i pues, això, evidentment, també afecta a clients com és el nostre taller, el nostre clúster ceràmic.
Doncs moltes gràcies i esperem pues, això, que aquests efectes col·laterals doncs, no ens acaben afectant a ningú, no? President del Port de Castelló, Rafa Simón, li emplaça que quan hi hagi novetats interessants tant sobre les inversions que es faran a aquesta costa d'Almassora i en la regeneració d'aquest Port de Castelló, doncs el convidem a vindre una altra volta per tindre informats als nostres oients d'aquesta tasca o de qualsevol novetat que hi hagi al Port de Castelló.
Clar que sí, per a nosaltres serà un plaer poder contar què fem en el port de Castelló i com afecta això al nostre territori, perquè al final nosaltres som una ferramenta per a el nostre teixit empresarial, per als nostres sectors productius i també un aliat per a tota la societat en la que vivim, i serà un plaer contar-vos pues, allò que fem que influís tant en el nostre territori.
Aleshores, moltes gràcies, Rafa Simó, per haver estat avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bé, i arribem a la fi del nostre programa d'avui de Protagonistes Vila-real, que ha estat carregadet. Vos en recordeu que ahir vos comentava que durant aquesta setmana tindríem algú que ens comentaria com fer la recepta original de la mona sí a Vila-real? Em direu, però Maria, si la mona ja mos l'hem menjat, no patiu, que per a Sant Vicent també mos la mereixem, no? No cregueu que treballem moltíssim i tindrem un poquet de dolcet. Així que demà, a partir de la 1:30, agafeu paper, bolígraf i un bon oït per agafar tota aquesta recepta d'un convidat molt especial que tindrem així al nostre programa. I com no, com sempre, ens acabem amb bona musiqueta, no? Jo vos espere demà, això sí, a les 12, carregada de notícies. Fins demà i gràcies un dia més per estar així amb nosaltres.